Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julbé. Carles Puigdemont anuncia que tornarà a Catalunya per al debat d'investidura, tant si és investit com si no. El candidat de Junts per Catalunya i expresident de la Generalitat considera que el dia més idoni per fer-ho com a símbol de restitució de la principal institució del país, quan fa 6 anys i mig de l'1 d'octubre i la llei d'amnistia, per tant, ja hauria d'estar aprovada. Ho ha assegurat a RAC1 a la primera entrevista que dona després que anunciés que es presentava com a candidat a les eleccions del 12 de maig.
La potència institucional que té, simbòlica també, que la institució que ha estat defensant-se a l'exili en condicions molt dures pugui tornar per ser, si és el cas, evidentment, investida en el Parlament, que és on ha de ser, on els presidents de la Generalitat s'han de destituir o s'han d'investir.
De fet, Carles Puigdemont ha explicat que el seu pla era tornar a Catalunya el 30 de gener del 2018, quan havia de ser investit president per la força política que té que s'empresoni un president de la Generalitat. Ara la incògnita és si amb la llei d'amnistia seria detingut o no. En cas que tornés, el candidat de Junts també ha explicat que descarta fer un debat a tres amb els dos principals rivals a les urnes, Salvador Illa, del Partit Socialista, i Pere Aragonès, d'Esquerra Republicana.
Jo vull parlar de qüestions nacionals, qüestions de país, qüestions profundes, amb qui realment té capacitat de prendre decisions. Les té el senyor Illa? No. Les té el senyor Sánchez? O les podria tenir el senyor Feijó? Tindria molt més sentit, perquè de fet amb qui ens haurem de barallar, jo amb qui m'hauré de veure per negociar i per defensar els interessos de Catalunya no és el del senyor Illa. I ell ho sap, és amb el senyor Pedro Sánchez. Per tant, si el senyor Pedro Sánchez vol un cara a cara, jo estic disposat.
Puigdemont també descarta entendre's amb el Partit Socialista després de les eleccions i, en canvi, com dèiem, sí que contempla aquest possible govern amb Esquerra Republicana. Més qüestions. El govern espanyol acusa precisament el president Pere Aragonès de donar ales al Partit Popular per haver assistit ahir al Senat a parlar sobre la llei d'amnistia. Creuen que l'assistència del president català va ser un error. En parla el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en declaracions d'Antena 3.
Fue una representación, primero por orden del Partido Popular, que pretende utilizar las administraciones, las instituciones, como en este caso la territorial, que es el Senado, para criterios y postulados partidarios, un show en el que además también participó Pere Aragonès. Él está en precampaña, hizo su planteamiento y creo que ha sido errado. Le ha dado, pues quizás, materia para poder criticar al Partido Popular y se ha equivocado. En cualquier caso, desde el Partido Socialista creo que es un error.
Política, banda, més qüestions. Des d'aquest dilluns, les famílies de les víctimes de la residència Fiella de Tremp, van morir 64 persones durant el coronavirus, estan citades a declarar al jutjat per la causa que s'instrueix per homicidi imprudent. Els familiars coincideixen que la residència era una casa dels horrors i que hi havia un descontrol total. L'advocat de l'acusació particular, Xavier Prats, explica que els testimonis d'ahir van ser clau per conèixer tota la veritat. Són declaracions a la caravana de Ràdio Estel.
Dos testimonis, una pare de Barisaura, que és el nostre client, que va anar a buscar el seu pare mort i se'l va trobar lligat amb un llit, amb els ulls oberts, amb una situació dantesca, tapat, però tots els testimonis que van entrar descriuen la mateixa situació, no? Una penombra, una temperatura exagerada, un ambient molt carregat. El Barisaura, que és de funerari de professió, diu, feia olor a mort, no? Va dir, jo era fantasmagòric, no? Pues pensa, gent gran, desorientada pels passadissos, sense roba, nua.
Prats també ha lamentat que tot plegat és un procediment molt lent perquè hi ha hagut molts canvis de jutges. Es preveu que aquest judici se celebri l'any vinent. Abunda enfilar a les 11 i 4 minuts. Moment per fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva d'avui dimarts. El Barça viatja a aquesta hora cap a París, on demà juga els quarts de final de la Champions contra el Paris Saint-Germain. Tots els jugadors del primer equip, menys Alejandro Valde, han viatjat cap a la capital francesa. També els lesionats Pedri, Gavi i Frenkie de Jong, que encara no tenen l'alta mèdica, però acompanyen l'equip per fer pinya en aquest transcendental partit. De fet, Pedri i de Jong han entrat a la convocatòria de Xavi Hernández a l'espera de veure com es troben abans d'aquest maig, per si poden gaudir, per tant, d'alguns minuts. Sí que té l'alta mèdica el central Andreas Christensen i s'espera que demà ja pugui jugar a París. L'equip arriba aquest migdia i s'entrena aquesta tarda al Parc dels Prínceps. Abans hi haurà una roda de premsa amb Xavi Hernández i Jules Koundé. L'únic jugador del Barça que no forma part del desplaçament a la capital francesa és, com dèiem, Alejandro Valde, que segueix amb el seu pla personalitzat de recuperació després de passar pel quiròfan a finals del gener. per la lesió al tendó de l'isquiotibial de la cama dreta. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora, serà a les 12 del migdia. Recordin que sempre poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, on hi trobaran la resta d'actualitat. Fins les 12 els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Vinga, va, que a aquesta hora i com cada dimarts ja tenim el nostre filòsof de capçalera a l'estudi de Ràdio Estel. Leo Espluga, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé.
Ui, quin bon dia.
Sí, estic una mica cansat avui.
Val.
Ah, no, però bé, eh?
Sí?
Sí, re dramàtic.
Què ens portes avui?
Avui parlarem sobre la conversa.
Ah, val. Bona aquesta, perquè... Mira, així de cop, eh? Quan un filòsof em diu conversa... Dic, de què?
Clar, o t'imagines una xapa.
Si ho feu sols.
No, clar, no.
Sí o no? És la imatge...
O sigui, és una mica el rotllo aquest del filòsof, és una mica com despotisme il·lustrat, no? Tot per la conversa, però sense la conversa.
Ah, exacte. No? La idea...
Sí, escriure un tractat de 800 pàgines, jo sol, parlant sobre la conversa amb els altres, no? És una mica, el rotllo. I si tu em dius que no és així, et diré, no, t'equivoques. No converses bé.
I ja està.
Ets estúpid. No.
Estic amb les tires, eh?
No, sí, bueno, sí. És el rotllo que, porten.
Que fa fàstic.
No sé, sí. No, però...
La conversa.
Sí.
Va, entrem en... Entrem.
Hi ha moltes maneres d'entrar a la conversa.
Sí.
Òbviament, no? Però jo en concret volia parlar des de... Bueno, no sé si passarà, però... des de Gadamer.
Uh-huh.
Vale? Hans... Diré que és Hans-Georg Gadamer. Uh-huh. Juraria. És un filòsof alemany. Considerat per molts... l'últim gran filòsof alemany com... En un sentit estricte, perquè... Sí que és cert que després... Va morir, juraria, el 2003. Sí, mal no recordo, va viure molts anys. Va viure com 100 anys. O sigui, sí, no. Una mica com Jürgen Habermas, que encara està viu, que és l'últim filòsof alemany viu important. Però sí que és veritat perquè és l'únic filòsof alemany que continua, jo crec, amb la tradició alemanya. Perquè sí que és cert que hi ha autors importants, molt, molt importants a Alemanya al segle XX, com són Walter Benjamin, Theodor Adorno, Horkheimer... Krakauer no ho és tant, però són autors de la teoria crítica que van des d'un altre lloc, més sociòlegs i a més.
Hans-Georg Gadamer, el 2002.
Quasi, però un any l'he fallat, eh?
Sí.
I va néixer al...
Ara m'ho has tret. 1900.
Doncs mira, 102 anys va viure. No, no, el col·lega no vegis en una conversa, eh? Pam, sí, es
va
quedar a gust.
No va parar.
Però sí, Gadamer
sí.
És un autor molt important considerat el pare de l'hermenèutica contemporània. L'hermenèutica és una disciplina filosòfica...
Ja m'has vist amb cara de tradueix-me això,
sí,
eh?
Sí, val, sí. L'hermenèutica és molt maco el nom, m'agrada molt. Ve d'Hermes, del déu Hermes, que es dedica a... És el déu missatger dels altres. I l'hermenèutica és una disciplina filosòfica que neix, diguéssim, sobretot és molt important, és l'Eiermeier, que és un autor del segle XIX, també molt important estètica, que diguéssim que l'hermenèutica és la interpretació dels textos.
Val.
O sigui, és l'art d'interpretar, l'hermenèutica. Vale? I és una disciplina filosòfica...
Allò que fallem tots al... Tots. Fallem molt a la societat catalana, encara més, en els informes PISA.
Els informes què?
Els informes PISA, aquells sobre educació.
Ah, ja, ja. Sí, no és...
Comprensió lectora.
No és... Era bona abans, eh? Era molt bona.
Era molt bona.
A mi se'm donava molt bé.
Però...
A mi se'm donava molt bé. Era el lloc on brillava. La més ja... Però la seva lectora era una mica my thing. Sí, curiosament, bueno, podríem dir... Bueno, clar, és que segons l'hermenèutica potser estem fent la interpretació correcta. No sé. Ara arribarem aquí.
Val.
Però és interessant perquè, diguéssim, és una disciplina que... es vincula sobretot a la idea de l'exègesis.
Uh-huh.
Clar, diguéssim que la tradició teològica, la tradició cristiana i diverses religions, però especialment l'exègesis bíblica, és hermenèutica el que s'està fent, és interpretar els textos per veure quina veritat revelada hi ha. No? Diguéssim que això es va lligant, llavors se n'adona que hi ha una sèrie d'autors que volen saber quin és el criteri d'interpretació d'un text, perquè se n'adonen que ja no podem saber el... No hi ha una veritat absoluta d'un text marcada per un autor, sinó que necessitem certes metodologies, eines, el que sigui, teories, per veure com, de fet, podem interpretar un text i després interpretar-los.
Uh-huh.
No? És un tema molt interessant que passa molt quan... Jo sempre et dic aquí, Plató deia això, dic, bueno, sempre que et dic, bueno, aviam què deia Plató. Pues és una mica aquest rotllo, no?, de la interpretació. I l'interessant de Gadamer és que és un autor que revitalitza tota l'hermenèutica i li dona un gir de 180 graus,
uh-huh.
I Marc, potser l'actualitat del segle XX. Cal dir que Gadamer és deixeble de Heidegger. ¿Vale? És un dels seus estudiants, estudia amb ell, es dedica a estudiar Heidegger amb molta profunditat, i això és bastant divertit. Heidegger li va dir a Gadamer que potser que no es dediqués a la filosofia, que no servia, que no tenia talent, que, bueno, que es dediqués a la filologia, que era molt bon filòleg,
uh-huh.
A Gadamer li agrada molt la filologia, però que això de filosofia i tal, no massa. Després, evidentment, Gadamer va ser un filòsof brillant. Però l'interessant és que Gadamer recull tot el pensament heideggerià i li dona un potencial encara més hermenèutic, però humanista. Heidegger no és un pensador humanista, és un pensador antihumanista, i uh-huh. Gadamer sí que és un pensador humanista. I l'interessant de Gadamer... És un personatge...
Perdona, Leo?
Digue'm.
Què vol dir que un pensador no és humanista? O sigui, jo tinc entès el pensador com a humanista de per se.
No. Heidegger és antihumanista, de fet.
Val. Què vol dir que un pensador no és humanista o que és, fins i tot, arriba a ser antihumanista?
Clar, l'humanisme és una tradició de pensament vinculada especialment, el que podríem dir, jo crec que el republicanisme i el dret romà.
Mhm. Uh-huh.
Bastant sonadament, no? I després que reviu amb el Renaixement i, a més, no? L'ideal aquest humanista. Què passa? Hi ha tota una sèrie d'autors, molts autors del segle XX, són antihumanistes. O sigui, gran part dels autors que a mi m'agraden són antihumanistes, de fet.
Uh-huh.
Per què? Claro, això és interessant. De fet, Heidegger no és obertament antihumanista fins que un dels... grandíssims lectors de Heidegger, que és Jean-Paul Sartre,
uh-huh.
Sartre de manera bastant icònica, jo crec jo, se'n va just abans de la Segona Guerra Mundial, perquè veieu també que això també... Sartre, aviam, els personatges... La filosofia... com es diu això? Té tomes i daques, no? Sartre critica molt a Camus, per el tema de l'Argèlia i de més, uh-huh. Però Sartre se'n va estudiar als anys 30, i a finals dels anys 20, principis dels anys 30, estudiar a Alemanya els textos inèdits de Husserl i de Heidegger.
La filosofia també és contradicció pura, no?
Sí, sí, però vull dir que després no es posin tan tontos. Exacte. Però vull dir que em sembla... Bueno, el que és que Sartre és un grandíssim lector de Heidegger,
sí.
I la seva obra, L'ésser i el no-res, és diguéssim, una interpretació quotidiana de Ser y Tiempo, de Heidegger.
Uh-huh.
Llavors té una conferència famosíssima, això que li interessa, molt bon llibre d'introducció a la filosofia, jo sempre ho dic, que és L'existencialisme és un humanisme, de Sartre, que és una conferència que va donar defensant que l'existencialisme era una corrent filosòfica humanista, vale? I literària. Llavors allà, en aquella conferència, diu Heidegger també és un autor existencialista i és humanista. Llavors, Heidegger es va enfadar bastant i va escriure una carta, que és un llibre, que es diu Carta contra l'humanisme. Pam! Carai, que em carrego el micro. Mira, si ha sigut això una mica... ja heu d'aquí una exaltació. Llavors, pensar contra l'humanisme vol dir pensar contra la idea de subjecte humanista. Mm. És a dir, va en contra de pensar que hi ha que l'ésser humà és un subjecte sol, amb oposició al món, amb l'expressió política determinada a través del dret. És oposar-se a tota aquesta tradició il·lustrada, que creu que hi ha una certa llibertat de l'individu i de més. Llavors, ser un pensador antihumanista vol dir oposar-se a la tradició que pensa el subjecte d'aquesta manera.
Val.
Bàsicament. Però Gadamer és humanista, eh? Gadamer és una persona molt... És una mica tibi. És un pensador excel·lent,
uh-huh.
És un pensador molt, molt acadèmic. No? Ell està allà, ell fa els seus llibres, diu això, jo, segur, treu conclusions pràctiques...
Això és el tipus de filosofia que tu sempre et molesta, que sempre critiques, no?
Bueno...
L'acadèmica, diguem-ne. La que és que... Més que l'acadèmica, jo crec que, per fi la prima, una mica, més que l'acadèmica, la que sorgeix de l'acadèmia per quedar-se a l'acadèmia.
Clar, l'interessant de Gadamer és que no es queda a l'acadèmia. Ha tingut un impacte brutal, sobretot en el món de l'art i el món de l'estètica. Gadamer és brutal, perquè Gadamer... L'objectiu de Gadamer, diguéssim, i aquí està la gràcia, la seva obra es diu Veritat i Mètode. Vale? I el seu objectiu filosòfic... és demostrar que hi ha una veritat fora de la ciència. És mostrar que la ciència ha assumit, o sigui, ha unit la idea de veritat a la idea de mètode, és a dir, que el criteri de justificació de la veritat de la ciència és el mètode, i ell diu que hi ha disciplines de l'esperit humà, és a dir, el que ell diu, la ciència està a l'esperit, on el criteri de veritat no es defineix a través del mètode. I com a cas paradigmàtic, agafa l'art. L'art és un espai on es dona un tipus de veritat diferent, però que llavors ell vol, no vol reduir l'àmbit de l'art en un sentit àmplit, o l'àmbit de la ciència de l'esperit, a un mer subjectivisme, a una mera sensació, sinó que vol defensar que aquí hi ha un coneixement real en l'art, i por ende, ell comença la primera obra analitzant tota la idea de l'art, i ell ho fa a través de la idea de joc. O sigui, la idea de joc, això ho he parlat una vegada aquí, la idea de joc i la idea d'art serveix a Gadamer per demostrar que es dona una veritat allà. I llavors ell fa tot això per arribar al text, que és, com dèiem abans, per ell és el lloc privilegiat de l'hermenèutica. No? La veritat hermenèutica, diguéssim, que el criteri bàsic hermenèutic, perquè no ho sàpiga, jo ho dic ara, es consisteix en relacionar la part amb el tot. Això ho he explicat una vegada aquí. O sigui, com anar relacionant les parts amb el tot, com va fer un cercle hermenèutic, rotllo. Agafo aquesta frase i la relaciono amb aquest paràgraf amb aquesta pàgina amb aquest capítol amb aquesta obra amb les obres, i anar fent un gran cercle hermenèutic, no? Anar completant el sentit de l'obra. Què passa? Gadamer vol defensar el text. I com el defensa? O sigui, com ell comença parlant de la conversa, que és on hem arribat ara, d'una altra volta gran.
No, està
molt bé. Però que està bé. I Gadamer després analitza la conversa i... perquè, clar, el text no és ben bé una conversa i de més. I llavors ell es pregunta quina és la peculiaritat que té la conversa, perquè ell vol dir el que... On vol arribar... Gadamer té conversa, traducció i interpretació.
Val.
La seva tesi fonamental és que traduir és sempre de facto interpretar. O sigui, traduir és sempre fer una interpretació. Vale? I llavors això diu, algo similar passa quan estem parlant amb algú. Per què? Perquè la conversa, o el que diu ell, l'autèntica conversa, o la conversa amb autenticitat, no es basa en un traspàs de coneixement. En aquest sentit podríem dir que entre el professor i l'alumne mai hi ha una conversa, per exemple, o ell diu entre el terapeuta i el pacient mai hi ha una conversa, perquè hi ha una relació de traspàs. No? En l'autèntica conversa no hi ha una cosa que la tenim. No hi ha un traspàs de propietat. Aquesta seria la idea. Jo no tinc una sèrie de coneixements i te'ls endinyo tu.
Val.
Vale? La conversa sempre té un element dialògic. És a dir, té un element en el qual no hi ha... No són dues identitats separades, no són dos focus d'identitat en pes, sinó que la conversa té alguna cosa de, sempre, de gràcia, inclús de renúncia. No? Jo en la conversa renuncio a el que tinc jo a priori, diguéssim. No?
Potser que estigui començant a entendre allò que n'hem parlat tant des de plana de política, que es diu taula de diàleg. No ho sé, pot ser. Fins aquí la pollita.
Clar.
No, però... quina és la diferència? Per comprar-te això, eh? Uh-huh. Quina és la diferència entre conversa, entre la conversa i la discussió, per exemple?
Clar, aquí també hem de... Jo crec que...
Dic perquè la discussió sí que veig que a priori hi ha alguna cosa de renúncia.
Clar, no sé, aquí hauríem de... Potser hem de diferenciar els termes col·loquials, els termes filosòfics, no ho sé. Perquè entendríem, normalment la gent de discussió entén que és una conversa agitada, no?
O sigui, acalorada, eh?
Acalorada, no? Amb crits, amb... amb...
A mi no, eh? Jo sempre dic un bon diàleg amb discussió és molt xulo, és de les coses més meravelloses que he vist mai.
Jo ho deia sempre això, però vaig deixar de dir, perquè em vaig cansar d'haver-me de justificar. O sigui, jo sempre deia, a mi m'agrada molt discutir.
Jo sóc d'aquests encara.
I llavors... Vaig dir, com aviam, Leo, com siguem honestos, o sigui, com... la gent, vull dir, si tu utilitzes una paraula i la gent mai t'entén, potser que canvies de paraula, no? És una idea de Gadamer, també, aquesta.
Però per mi, discussió, Leo, no és més enllà que, per exemple, quan tu vens amb aquest estudi i em comences a proposar reptes filosòfics per entendre's perquè jo els pugui entendre, i jo cada frase que dius m'apunti coses, que sabeu que sempre m'apunto coses, i cada frase que dius et fa sí, però...
Clar, això no té per què ser una discussió. O sigui, per tu és una discussió, això, jo estic com encantadíssim. Però si jo li dic, ostres, avui he anat a la ràdio i el Juni i hem discutit. La gent diu, ostres, bé, no, ha passat alguna cosa, què ha passat?
No. Per mi és una discussió ben entesa.
Clar, doncs diguéssim que...
Sobre la taula, les idees...
Pues, diguéssim que, pues, en aquest sentit, no hi hauria una diferència real entre una conversa i això. També va. És veritat que aquí, mira, agafant l'altre autor, això aquí ens saltem una mica... a Gadamer, però no passa res. O sigui, és igual. No n'hi ha parlat de Gadamer, no n'hi ha parlat de conversa. Que és, l'altre autor, que és Jürgen Habermas, sí. que dèiem abans, que encara es viu. Els dos són autors que recullen el gir lingüístic filosòfic. Uh-huh. És important, això. Hi ha un gir lingüístic al segle XX, amb Ludwig Wittgenstein i demés. Hi ha un interès molt profund pel llenguatge. Jürgen Habermas, ell té un concepte que sempre... Jürgen Habermas és un autor estrany, eh? És un autor molt útil, molt convincent, però és que és tan tibi, el pobre. Diguéssim, encara es viu, eh? Encara està allà. Sí, sí, està allà. És el que va... Jürgen Habermas és un dels autors hiperinfluent... Hiperinfluent?
Influent, sí.
Hòstia, una mica. A l'hora de redactar la Constitució de la Unió Europea. Vull dir, és un autor bastant important. I ell parla de la raó... que hi ha diferents tipus de racionalitat... Uh-huh. I hi ha una racionalitat que es diu raó discursiva, que serveix precisament, que és el que diu l'autèntica, la raó més interessant, no? Diu, la ciència utilitza una raó instrumental i demés. L'ésser humà, en el pla social i en el pla polític i en el pla ètic, o sigui, en el pla d'arribar a acords, no? Això que diuen tant els polítics, no? Hem d'arribar a acords, no sé què. La raó que s'utilitza és la raó discursiva. I la raó discursiva... implica primer un nivell de racionalitat i de bona fe. És una cosa molt interessant. Tant Habermas com Gadamer expliquen que cal bona fe a l'hora de tindre una... La condició necessària perquè hi hagi una conversa racional és la bona fe. És a dir, cosa que paquem molt tots, que de no tenir, que ara anava amb la idea de la renúncia, també.
Sí.
És a dir, si tu i jo tenim una conversa, i jo sé, per exemple, i estem parlant sobre algú de filosofia, no? I tu m'utilitzes una paraula. I jo sé que aquesta paraula és tècnicament una mica incorrecta i una altra millor. Uh-huh. Jo aquí puc fer-te... Ai, doncs estaria bé utilitzar aquesta perquè estem de cara a uns oients i crec que és interessant que la gent es quedi les paraules de caire filosòfic. Però si tu i jo estem parlant i et faig... I jo sé el que volies dir en tot moment. I jo prioritzo aquest element de... No hi ha una bona fe. Uh-huh. Perquè estem perdent el temps, realment. Vull dir, en aquest sentit, hem de cedir una mica, no?, i donar per fet que tu voldràs dir això i jo voldré dir allò, uh-huh. i que el més probable és que primer és tenir clar quin és l'objectiu de la conversa, que aquesta és una idea de Gadamer. Gadamer, hem de tindre en compte que vol defensar la, les disciplines humanistes directament, no? En contra de les disciplines científiques i tecnològiques. Uh-huh. I llavors, en una conversa, Gadamer defensa que pot haver-hi una veritat. Hi ha una veritat a una conversa, vale? Què vol dir que hi ha una veritat a una conversa, no? Aquesta frase és una mica estranya. Bé, veritat per Gadamer agafa la definició de Heidegger, recollida dels grecs, que és aletheia, que vol dir desvelamiento. Uh-huh. A una conversa es pot desvelar una veritat, és a dir, pot acontecer, pot aparèixer una veritat, vale? Vale? Que és pròpia de la conversa, aquesta és la idea. No és una veritat a priori que jo t'he d'ensenyar tu, no és una veritat que neix a la pròpia conversa i es desvela a la pròpia conversa, si la conversa funciona.
Val.
És allò quan estàs amb algú i dius... Oh, això, no sé si m'explico, no és una cosa que estava al món, és una cosa completament particular i contingent a la pròpia conversa. Llavors, perquè això passi, el fonament de la conversa ha de ser la pròpia paraula, el propi discurs. Mhm. Uh-huh. Entenent que aquest discurs no és propietat teva ni propietat meva, no és propietat de ningú, el discurs. Aquesta és la idea de Gadamer, interessant, jo crec. És a dir, en el debat, l'important no és... Ens hem d'alliberar de les opinions personals sobre les paraules i hem d'intentar arribar a la paraula en si. Seria una mica la idea. Això és una idealista,
val.
Però idíl·licament... diguéssim, hi ha una frase que utilitza molt la gent, i a mi em posa una miqueta nerviós moltes vegades, que és, ah, no, és que això per mi vol dir això. Ha! No? Ah, no, però per mi això vol dir això.
Però la conversa no parteix també de que a partir d'un relat teu i un relat meu construïm un relat conjunt?
Clar, aquesta és una idea problemàtica.
Per què?
Realment t'hauria de dir que sí. És veritat que t'hauria de dir que sí, o sigui...
Però digue'm que no, que m'agrada.
Però és cert que aquesta és una mica la meva lluita personal, eh? Vull dir, com aquí ja tinc jo moltes amigues, molts amics que parlen molt d'això i sempre els tinc... Està molt bé construir a partir del propi relat, relats comuns.
Sí.
Què passa? A mi que el propi relat acostuma a ser avorrit. Segon que el propi relat acostuma a ser... crec que és molt més interessant... un relat que o sigui, intentar que el relat no vingui de cap de les dues persones, o de les tres o les quatre, que siguin. És molt més interessant. Per què? Perquè si no hi ha la idea aquesta de... Utilitzo els altres per parlar de mi, no?
Fa mandra, això, eh?
I això fa una mandra tremenda. fa una mandra espectacular. O sigui, és una cosa soporífera. Mm. Sobretot perquè... El discurs, per si sol, té una potencialitat que no... Crec que moltes vegades... Hi ha vegades que sí que cal. I això sempre és... Tot text fora de context és pur pretext. Vull dir, uh-huh. Hi ha particularitats, hi ha certs moments i certes coses que sí que és important fer un correlat personal per fer un relat amb sentit i no exercir violències. És important.
Sí.
Sobretot quin tipus de subjectes és, no? O sigui, és un subjecte minoritzat històricament que se li ha tret aquesta primera persona al singular, però aquesta persona potser... No sé si m'explico.
Sí,
que
sí.
Sempre s'ha de situar, no? Però és cert que crec que el que ens està dient Gadamer és que la pròpia paraula per si sola té la seva veritat i té el seu flux de veritat. Uh-huh. Llavors, rendir-se al flux de la veritat de la paraula em sembla un exercici interessantíssim. És a dir... Perquè, com jo dic sempre aquí, i això és de Gadamer, un no té autoritat, un no té propietat de sentit sobre la seva obra.
Val. Val. Deixa'm preguntar-te una cosa que m'he quedat abans amb la idea i no t'ho he preguntat. Em deies, per exemple, una conversa no és entre un alumne i un professor, perquè se suposa que, o es pressuposa, vaja, que un ensenya i l'altre n'aprèn, no?
Sí.
I dic que es pressuposa. Per tant, entre tu i jo, quan vens aquí, intueixo que no hi ha conversa. No? Tu vens a explicar unes qüestions que jo no en tinc ni idea, uh-huh. I em vaig aprenent, encara que les vagi qüestionant, però això són coses de uh-huh. comunicació. Uh-huh.
Clar.
Però sí que és veritat que jo sí entenc la conversa a priori. com alguna cosa que m'ensenya alguna cosa.
Clar, evidentment. O sigui, com la conversa implica sempre un aprenentatge.
Val, per tant,
és indubtable.
Aquestes dues idees em xocaven.
Clar, de fet, com ho he dit, ho he pensat, això. En plan, dic, ai, però aquest cas aquí estàs viu i em quedo allà donant-li voltes. Primer, sembla una tonteria, però jo no estic pujat a una tarima i tu no m'estàs mirant frontalment. Com, no hi ha una relació... O sigui, la relació espaial, mira com estem asseguts.
No, la relació és, o sigui, com, és evident, no és de professor.
Vull dir, i són coses que... com es situa això és molt important, perquè, val? Sobretot... perquè, no sé, si fixes, jo no vinc aquí amb uns apunts a donar-te... a donar una xapa. O sigui, com...
Que el cojuris.
I també no tinc res. O sigui, com estic aquí, en plan, dic aquí el meu cafato que està buit i ja està.
Mira, no? Al principi dels principis, l'Esplugues portava com una mena d'esquema.
Ni no era un guió, tampoc.
No, era un esquema. Era com un esquema. Ara ja...
Fa temps que ja...
Ara em diu, escolta, Joan, parlaré d'això.
I ja està. Però crec que és interessant perquè, precisament, els medis físics determinen la... Com estem aquí asseguts així, xerrant, no? No hi ha una relació d'oient i lector, o sigui, com de lectura. No estic donant càtedra, literalment. O sigui, càtedra, perquè no sàpiga, vol dir estar pujat a una càtedra, vull dir. I en aquest sentit, allò determina l'expressió. O sigui, és pràcticament impossible, per exemple, que un professor tingui una relació d'igualtat amb un alumne quan té 25 persones com asseguts mirant-lo i ell està dret sobre una tarima. O sigui, allò no pot funcionar, diguéssim, no? Què passa? Aquí... es pot donar una conversa en la qual, o sigui, com... És aquesta idea de la igualtat. Veus, mira, aquí és interessant, perquè pot haver una igualtat de dret, però no de fet. O sigui, aquí és la gran crítica al liberalisme, sempre, no? Que se posa aquesta igualtat de fet, però no de dret, però no de fet. Aquí què passa? Jo crec que es compensa en tant que jo sóc aquí... tinc una secció, però és el teu programa. Llavors jo tinc un coneixement, però tu tens la formació en comunicació. Llavors jo crec que hi ha un rotllo aquí, hi ha un joc de forces que crec que queda compensat, sobretot pel propi flux de la conversa. Vull dir, tenir una conversa entre iguals no vol dir que parlar 50-50. No va per allà. No és un tema...
ho he pensat sempre,
quantitatiu, això. No té res a veure amb això. O sigui, res.
Totalment d'acord.
Vull dir, té a veure amb... Clar, això ho hauríem de buscar, eh? Estic pensant en veu volta. O sigui... L'interessant d'aquí...
No, però és molt xulo que passi això.
No, clar. O sigui, jo crec que... té a veure amb... Bueno, això que està passant ara, jo no he vingut a explicar-te res, realment. He vingut a proposar un tema en el qual jo tinc uns coneixements que poden ser interessants, però, en tot cas, aquests coneixements no han determinat el que he dit. O sigui, el que s'ha dit aquí és... algú que s'ha determinat pel propi fet de la conversa. No t'he dit, bueno, espera't. No sé si m'explico.
Sí,
en aquest sentit, com... No crec que hi hagi una sensació de poder perquè no hi ha una propietat sobre el flux de la conversa, sinó que ens com, el que t'he dit abans, ens rendim cap on porti la paraula i cap allà anem. I en aquest sentit, crec que... No hi ha una relació de poder. Més enllà de les relacions de poder típiques de la societat, que són inevitables, i com diu Foucault, on hi ha poder i resistència, llavors no és tan malament que hi hagi una relació de poder.
Et seguirem rendint a la paraula. Leo Espluga, com sempre.
Moltíssimes
gràcies.
Molt bé.
Ràdio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel. Del 16 al 30 d'abril, el Festival Llums d'Antiga omplirà de música els edificis religiosos medievals de Barcelona.
Una experiència única que transportarà èpoques passades amb l'ensemble Obusom, Solazzo Ensemble o Lucy Hoche i obres de Bach, Telemann o de Literes.
Entrades a auditori.cat.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Són uns estats que són importantíssims perquè si no...
A la Alabama, Alaska, Arkansas, Califòrnia, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Nord, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont i Virgínia. Què et sembla?
Em sembla...
No, no m'estaves escoltant, Mercè, no m'estaves escoltant.
Sí que t'estava escoltant.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana, amb Joan Trias.
Dime por qué en el silencio se quiere de veras. Dime por qué con un beso se da el alma entera. ¿Por qué cuando miro tus ojos parecen tan bellos? Porque si te tengo en mis brazos, miras al cielo. Cuando te canto al oído, dime lo que sientes. Cuando
Bon, que me la sabies cantar una miqueta, o no?
Porque te estremeces. Dime el profundo misterio que nunca confiesas. Di por qué cierras los ojos cuando me besas.
Deia els seus peus i ho continuo dient, els peus de Montplan sempre. I és que des d'ahir mateix i fins al 5 de maig a l'Espai Texas podeu anar a veure un homenatge al vell ofici del teatre, de la mà de dues bèsties escèniques com Montplans i Oriol Genís, sota la direcció d'Albert Arribas. Cadires, un reflex de la memòria viva de mig segle de teatre català, amb un compromís indiscutible i un amor il·limitat per la professió. Avui tenim amb nosaltres a la caravana... precisament a Montplans, ara les escoltàvem, i precisament el seu director, Albert Arribas. Molt bon dia a tots dos.
Bon dia.
Cuando te canto al oído, dime lo que sientes.
Mon, és el mateix estrenar que reestrenar?
Sí, quan és un espai nou, sempre hi ha aquella cosa del desconegut, de prendre familiaritat amb l'espai i tot això. I a més feia ja uns dies que no ho fèiem, tots estem involucrats amb altres històries, llavors és anar com de nou. I sí, és una mica... la reestrena... Sol ser una mica com l'estrena. Potser no tant, però vaja, déu-n'hi-do.
Què tal la reestrena d'ahir?
Va anar molt bé. Molt bé, estic emocionada. Jo crec, bueno, no sé, va agradar moltíssim. La gent ens ha dit coses meravelloses i estem molt feliços.
És que és una obra meravellosa, molt. De seguida entrem, però és una obra meravellosa. La Cadires, mira, de seguida no, entrem-hi. Albert, què és Cadires?
Cadires, jo diria que és una raresa perquè és un punt de trobada. És una obra en la que es troben públics diferents, personalitats molt diferents, teatralitats molt diferents... I, en certa manera, totes es posen d'acord, segurament, en que, en el fons, a tots ens uneix l'amor al teatre i l'amor a l'escolta per les persones. Hi ha alguna cosa d'això que fa que cada cop... És un espectacle molt estrany, perquè agrada gent que de vegades són antitètics, són persones bueno, que poden estar molt enfrontades. El teatre de les diferents persones que conformem Cadires és un teatre que de vegades pot semblar molt, molt diferent, i, en canvi... tots ens el sentim molt, molt, molt propi. Hi ha alguna cosa molt, molt estranya i molt preciosa, penso, de Cadires, perquè és això, és un punt de trobada en què ens trobem tots i tots hi estem com a casa.
I sobretot el que penso que és cadires, que és una cosa molt genuïna i molt, molt real, no? Perquè no preteníem fer res. Vull dir, tot el que diem de cadires ha vingut després, no? Uh-huh. Perquè la idea era simplement doncs, explicar històries i tenir algú que les escoltés, que és la base del teatre, realment, no? Uh-huh. Perquè...
De fet, hi ha un moment en cadires que ho dius, no? Un teatre és dues persones expliquen coses... A gent que li interessa.
A gent que li interessa, sí, sí, sí. I la resta és anar sumant, però la base del teatre és això, no? I nosaltres l'única cosa que preteníem, doncs, era això, explicar la vida, les dificultats, la feina, la vida que hem hagut de passar per arribar on som. Bé o malament, estem en un lloc que és de privilegi, realment, no? Poder estar en un escenari i explicar la nostra... vida, entre cometes, no? És un privilegi. Hem arribat fins aquí, és un privilegi. I ha arribat tan ràpid, no?
A part de ser un privilegi, Mon, què és per tu encara dia avui pujar a l'escenari?
A part del privilegi, no et sabria dir...
Amb sentiments, és com... amb sensacions,
sí,
eh?
Sí, bé, esclar, se't belluga tot, eh? Perquè no acabes de... No acabes de sentir-te... És molt difícil estar realment convençuda i estar tenir aquesta autoestima i aquesta seguretat. Jo crec que precisament la gent que fem teatre som molt vulnerables i molt insegurs, no? I és com una teràpia el fet de sortir i dir, no, ara vaig a fer aquella jo que m'agrada, no? Aquella jo, vaig a... Pa. I no sé què dir-te, pujar a l'escenari... És vida, és la vida.
Tu te n'adones, Mon, que ara em deies... és inseguretat, el teatre. Segurament ho sigui, eh? Segurament ho sigui, jo no ho sé. Però que la solidesa i la seguretat que tant tu, Mon, com l'Oriol doneu a sobre l'escenari és inqüestionable?
Es veu així, oi?
Sí,
fantàstic.
Es veu així.
És molt fantàstic.
Es veu així. Espera't.
Sí, la inseguretat és que estàs a dalt, estàs en un lloc on tothom et jutja i té el dret de jutjar-te, uh-huh. No? I això és difícil de pair.
Deia tant la Mon com l'Oriol, que generen molta seguretat. Oriol Genís, molt bon dia.
Bon dia, bon dia. Bueno, disculpeu-me que no hagi pogut venir.
No, home, no hi ha cap problema, Oriol.
Bé, moltes gràcies per aquesta oportunitat de parlar amb vosaltres. Gràcies.
No, home, no, faltaria. Oriol, el que li preguntava a la Mon, i la Mon ara m'ho deia, també el món del teatre vist des de dins genera certa inseguretat, i jo li deia, Mon, però és que clar, és que genereu a l'espectador una mena de seguretat inqüestionable, el de l'escenari brutal.
Sí. Bé, això també és un producte de l'experiència, no diria jo. No vol dir que estiguem tremolant per dins, però bueno, la inseguretat sempre hi és d'alguna manera. No? Quan comencem, abans de sortir, les nostres, diguem-ne, recíproques confessions són ai, a veure com anirà avui, a veure què passarà, no? I llavors acabem amb una frase que ens conforta, que és... No et preocupis, que el peix està venut. I això ja es tranquil·litza. Pensem, això, el peix venut, sembla que ens posa en un lloc que diu, bueno, no passarà bé.
No passarà
I
res.
I la cosa real, la cosa bona, és l'escolta que tenim els dos, no? Vull dir, penso que aquesta és la base d'aquesta seguretat. Mm. Ens escoltem tant i estem tan pendents els uns l'un de l'altre, encara que fem veure que no, però vull dir, hi ha tot un joc d'escolta que és bàsic per tenir aquesta seguretat. Et sents molt acompanyat, no?
És que, a més, quan la vam fer, no pensàvem en agradar. Pensàvem en fer-ho. Després ha sigut una altra cosa, no? La primera sorpresa va ser quan ens va veure l'Albert Arribas, uh-huh. Que és un... bueno, per nosaltres és... No vull dir gaire alt, però sí, és un déu, és un dels directors aquests emergents, joves, potents, i es va enamorar d'allò, d'aquella petita cosa que havíem fet l'Oriol i jo, i esclar, i l'ha fet més gran, i l'ha consolidada, i tot això, a partir d'aquella base que ja va agradar, doncs imagina't ara, no? Uh-huh. Però nosaltres no teníem... Quan diuen, no, feu un homenatge, i tant, nosaltres no preteníem fer un homenatge, ni preteníem... No, nosaltres preteníem explicar allò, com hem arribat fins aquí, no? I després ha resultat que això que s'ha fet gran i que ha pres, ha agafat profunditat i solidesa, i això ens fa molt feliç.
Albert, explica'm una mica tot aquest procés.
La Mon i l'Oriol van estrenar el Corregeix-me tu, Mon, si hi ha coses d'això que m'equivoco, però l'Espai Vesc, que és un espai
cultural
molt petitó, una mena de cabaret que van escriure en què bueno, hi havia una miqueta el fet d'estar explicant una evolució de com un projecte costava ser tirat endavant i anaven fent una cosa molt de relació amb el món del teatre, molt bueno, amb un punt de cabaret, amb noms i cognoms, amb una cosa molt propera.
Amb noms i cognoms.
Sí, i molt per un públic molt petit. I alhora hi havia... Jo coneixia, a part d'aquesta proposta, una mica com havia anat evolucionant la trajectòria en un moment de voler fer les cadires de UNESCO, després com això havia anat canviant, perquè amb l'Oriol i la Mona havien anat treballant en altres coses. Uh-huh. I vaig veure de cop en un... Bueno, molt al mateix moment, a Madrid, hi havia un espectacle del Brujo, uh-huh. Que just estàvem sortint de la pandèmia, llavors el Brujo tenia un teatre de 600 localitats per ell sol, i 30 espectadors. Hi havia una cosa molt... Els mateixos que hi havia a l'Espai Ves, però en un teatre desmesuradament gran i amb una persona que l'havia omplert i que en aquell moment no l'estava omplint. I jo recordo que és una de les experiències teatrals més fortes que vaig tenir, perquè de cop vaig entrar molt d'hora, vaig primer amb dues persones més, i s'anava omplint molt amb comptagotes i anava veient com no passaríem dels 25. Vam uh-huh. arribar a 30... I quan vam arribar a l'inici de l'espectacle, apareix el Brujo i diu, bueno, somos 30. I vaig pensar, ostres, està recollint el que a mi m'està semblant molt, molt impactant, d'aquesta solitud de l'artista. I va dir, que bien, perquè la setmana passada éramos dos. I no, i muy bien, éramos dos, un chico i una chica, i jo les dije... I ens va començar l'espectacle parlant d'això, de com ese chico, esa chica, pues les pregunté que sois pareja, i el chico dijo sí, la chica dijo no. Y se fueron, y después, al cabo de hace dos días, recibí un libro en el camerino donde ponía «Ya somos pareja». I vaig trobar preciós com recollia la solitud de l'artista a l'escenari des d'un lloc absolutament agraït, entranyable, preciós, i hi havia una mica això que deia Lamont, hi havia una voluntat d'explicar històries, però també la sensació d'estar feliç de ser acompanyat. I llavors, amb això els hi vaig dir, crec que podem estirar aquest camí i fer-ho créixer. I a partir d'aquí vam anar veient com fer-ho per un públic gran, i fos o no hi fos, com fer-ho per un agraïment cap al públic en general, no cap a la cosa endogàmica. I aquí va anar creixent, i vam començar a treballar amb ells junts, i vam anar refent-ho tot des d'aquesta premissa nova. I va anar creixent.
Ara de seguida aprofito aquesta anècdota de Rafael Álvarez el Brujo per preguntar-vos una altra cosa. Abans, però, Oriol, ahir al sí. Texas, i suposo que evidentment no en seré l'únic espectador que se'n va adonar, però me'n vaig adonar que tenia una complicitat tan enorme del de l'escenari. D'on neix això?
Bé,
a veure què dius, eh?
I el renya.
Estic aquí, eh?
Escoltant.
Jo crec que neix de... Bueno, de portar moltes hores a escenari, no? Que neix també de la confiança, neix de l'escolta, neix d'aquesta... Bueno, si el teatre no hi ha aquesta interrelació entre les persones que estan a l'escenari, no funciona, no? Per molt que siguin brillants, individualment brillants, per molt que siguin individualment fora de sèrie, no? El teatre és una feina d'equip, sempre, sempre. Tant és al dalt de l'escenari com amb la part tècnica, com amb tota la part. Mai és una feina individual, a no ser que facis un monòleg, i tampoc, perquè llavors també hi ha una persona que està a la part tècnica, i etcètera, etcètera. Hi ha tot un equip a darrere que ha ajudat a fer allò, no? El director, la directora, ajudant de direcció, etcètera, etcètera. Vull dir, mai és una feina individual, realment. I aquest fet de reconèixer això, que penso que és una de les coses, uns components bàsics del teatre, fa que la Mon i jo estiguem connectats d'aquesta manera i estiguem en aquesta, diguem-ne, concordança que tu hi veus o que veu la gent, no? Que d'alguna manera és la base de la feina que tenim nosaltres. No podem treballar sols, hem de treballar sempre, sempre, envoltats, tant del públic com de la persona que tenim al costat de l'escenari.
Sí,
no? I perdoneu una mica, sí. Això que deia abans l'Albert, acabar de redonir una cosa. Mm-hmm. Nosaltres, quan vam plantejar aquesta funció, no volíem fer un homenatge a la professió directament, com ha dit Lamón, sinó parlar de la història d'un fracàs, no? També. Mm-hmm. Parlem de la solitud i parlem de tot això. I penso que en aquest aspecte és, també es crea un altre lligam amb el públic. Tothom es pot trobar reflectit, en aquest fracàs. No? Quants projectes fas a la vida que no et tiren endavant, quants projectes vols fer i no pot ser, perquè les circumstàncies no ho permeten. I penso que això també és un dels ponts que ens lliga amb el públic, no?
Mm. És veritat, jo vull afegir que aquesta complicitat o aquesta cosa que tenim a dalt de l'escenari també ve molt d'un respecte que hi ha d'un cap a l'altre, no? Mm-hmm. Els dos, no? Com a actors i com a persones, no? Ha, jo crec que això, i això ve de temps, d'haver rigut, d'haver jugat junts a fer teatre, des d'un punt lúdic també, no? Abans de... Quan, ell sempre recorda que quan estàvem fent una obra jo li deia, bé, començarem ballant, mentre entra el públic ballarem i tot això, no? Vull dir que ve de lluny aquest joc, no? Aquest buscar. I hi ha un respecte molt gran, jo respecto al... Com et dius? Oriol Genís. Jo respecto molt a l'Oriol Genís com a actor, moltíssim, i com a persona.
Encara que sigui raro, eh?
Encara que sigui raro.
Després hi ha una cosa que la Moni i l'Oriol no ho diran, però són actors molt integrals. Ahir explicaré una anècdota que a mi em sembla que va ser molt preciosa. Vam fer uns clips per la televisió i vam fer el ball inicial descontextualitzat. Van estar ells dos ballant amb la música i simplement per fer la imatge de televisió. Quan es van separar, s'havia creat una emoció entre tots dos perquè són tan integrals com actors i treballen tant, no només la presència, sinó l'escolta de l'altre i, per tant, l'abraçada de l'altre, que sense havent entrat en fred vam decidir que gravàvem aquella imatge molt en el moment i van començar ballant com un ball tècnic i van acabar sortint amb una connexió que, si s'haguessin posat a fer l'obra, hagués estat preciosa. I hi ha alguna cosa d'això que hi ha, bueno, hi ha actors que es connecten amb tots els poros del cos a l'escenari i l'Oriol i la Mont són d'aquests.
Intueixo, Albert, només intueixo, que t'ha agradat molt treballar amb ells, eh?
Sí, ha sigut...
Són molt obedients.
Bueno. Mentida, no. No, però ha sigut molt maco perquè sempre hem intentat posar-nos d'acord amb tot i ha sigut un procés molt particular en aquest sentit.
Ell és molt bon director, però escolta molt. I això...
Que això és bàsic, eh?
Clar, perquè un director també no pot anar a les seves. Bueno, que és una cosa de les que dic, no? Els directors demanen. Clar, per demanar que no quedi, saps? I de vegades demanen coses que no pot fer ningú, no? I això passa. Doncs no, l'Albert té bastant, també escolta molt, eh?
Hi havia una cosa, Mont, que deia l'Oriol, i que no vull deixar passar per alt, que és la quantitat de coses que expliqueu molt serioses, molt, molt punyents, però amb el somriure sornaguer.
Bueno, perquè la ironia és una pastilla dolça, vull dir, tu pots dir tot el que vulguis amb ironia, perquè també ho pots dir enfadat i tal, però...
Amb ironia i amb tendresa, eh?
Sí, sí. No sé exactament a què et refereixes, però és una mica així. No,
mira, l'Oriol ara referia a la soledat, sí. Jo em refereixo al fer-se gran, em refereixo a les deficiències que encara té el món del teatre respecte a la gent que es fa gran, no?
Sí, sí,
tot
clar.
Això ho expliqueu a l'obra.
Sí, però és clar, ho hem d'explicar des d'un punt on hi som nosaltres, no? I on ho hem d'explicar sense que la gent plori, vull dir, no sé... s'explica des de l'altre cantó, ja, des d'on som nosaltres, no? De gent que ja passa dels 70... Bueno, l'Oriol no, que és més jove, però... Però, clar,
sí,
ja estàs
molt
des de...
Sí, molt més jove.
Sí, ja estàs des de l'altre cantó, diguéssim, no? Llavors ho pots explicar... És com quan expliques una desgràcia molt antiga, ja l'expliques des d'un altre punt, no?
Mont, tu has patit edatisme en el món del teatre?
Jo tinc sort, no sé si és que ja dec ser de les poques dones grans que encara estan actives, perquè funciona molt, no sé. No. Només de tant en tant és allò que estàs amb gent que et penses que ets d'igual a igual i tu no te n'adones que ets gran i tot plegat et diu, no, Imon, és que jo quan sigui gran vull ser com tu. I penses, guac, 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 no? De cop i volta et col·loquen allò, però... No, jo em sento molt estimada, em sento molt cuidada i em sento molt, molt, molt feliç amb aquesta professió. No sé, alguna hora m'hauré de pensar a veure si realment me'n vaig, però jo sempre dic que en aquesta professió no et jubiles, et retiren. I de moment encara no m'han retirat, o sigui que...
Ni ganes, eh, Mont?
De moment ni ganes.
Oriol, tu has patit edatisme en el món del teatre?
No, jo crec que no. Perdó. No, no, perquè d'alguna manera... No sé, jo crec que també és una actitud personal, no? No em va, quan em vaig jubilar vaig pensar que no, que jo volia continuar fent teatre i que d'alguna manera... A veure, des de jove, des de que vaig començar doncs, a estudiar, ja em vaig plantejar que si no em trucaven per telèfon jo faria els meus projectes, no? Aleshores, la Mont també una mica s'ha trobat en aquestes circumstàncies. Penso que som actors que ens hem compromès amb la nostra professió d'aquesta manera, no? Esperar que truquin és una possibilitat i l'altra possibilitat és també fer tu els teus projectes. Llavors, per això, jo crec que s'ha creat una mica aquesta idea de que, bueno, com que jo sempre més o menys vas treballant, encara que sigui amb coses teves o amb projectes que tu tires endavant, el tema de l'edatisme en si no, jo no l'he sentit en carn pròpia de cap manera, no? Perquè, no sé, s'ha acceptat com sóc i com faig i d'alguna manera he tingut una resposta positiva també tant dels projectes que he fet com de les coses que he pogut participar, no? No m'he sentit rebutjar ni m'he sentit pel tema de l'edat, perquè també penso que hi ha aquesta actitud activa per part nostra.
Clar, jo no me n'entero que m'he fet gran.
No. I què bé.
Bueno, això també, o sigui, això també passa.
O sigui, jo vaig pel carrer i em penso que tinc 40 anys fins que no em topo amb una porta de vidre i dic, la mare!
Passa això, no?
Sí, i tant. Quan em veig amb un aparador em quedo en xoc, perquè jo vaig pensant que estic estupenda.
El tema de l'autisme ara m'ho deixa clar que no l'heu patit. Ara bé, no sé si diré estigma o no, eh? Mona, tu s'has considerat sempre com una actriu amb molta vis còmica. Això hi ha hagut algun moment en què t'ha molestat?
No.
Però fins aquí, escolta'm tu.
Com em deia l'Albertí, això no és un estigma, sinó que és un patrimoni, no? Jo vaig començar fent còmic, però, bueno, jo crec que no, ja no he de demostrar a ningú el que puc fer, no? Ja fa molts anys que faig coses de tot tipus.
Oriol, a tu et passa amb els espectacles on sí que has generat certa controvèrsia, no? Sempre et diuen... És que fas espectacles una mica, doncs això, amb una certa controvèrsia. T'ha passat que no t'hagin agafat en certs papers d'un teatre... Mira, ahir em parlaves a l'obra, d'un teatre més tradicional, precisament perquè vens més d'aquí...
Precisament perquè has dit, perquè al final, què has dit al final?
Perquè vens d'aquí, vens de fer coses més de controvèrsia?
Home, a mi m'han vetat directament estar en un escenari per actor conflictiu. I jo no em considero un actor conflictiu, perquè, bueno, però sí, i m'ho van dir a la cara, que estava vetat per això. Perquè m'havia fet unes coses que no els havien agradat als empresaris, no? I, d'alguna manera, bueno, això... en aquest aspecte sí que hem patit certes dificultats, no?, a l'hora de ficar-te o de tenir una feina continuada. I poder per això també et tires per anar fent les teves coses, no?, perquè si no pues, quedes a casa sense de treballar o has d'anar a donar classes com els companys fan, etcètera, etcètera, no? Vull dir que també triar estar dalt d'un escenari és una tria també vital i tot això, no? I perdona que lligui una mica abans amb una cosa que deies tu, a mi m'agrada que diries perquè no és un espectacle banal en cap moment, o sigui, és un espectacle divertit, és un espectacle que passa molt bé, però és un espectacle on, com deies tu, també es diuen coses sèries, de la manera que sigui, però es diuen, i a més es creen conflictes entre nosaltres dos. Si vols conflictes que estan, bueno, conflictes interactuats teatralment, però que d'alguna manera no és un espectacle banal. Que avui dia hi ha una certa tendència a la banalitat en general, no? Sobretot en aquests espectacles que es fan per fer riure, diguem-ho així. Una cosa que jo estic passant en contra, en general.
Per cert que a tot plegat, precisament per aquest espectacle, i no només, evidentment, a Montplans tens el Premi Margarida Xirgo 2023.
Què et sembla?
I finalista als Premis Butaca.
Què et sembla? No, els Premis Butaca, no.
Premis de la crítica.
Els Premis de la crítica, perdona. Sí, perdona. Premis de la crítica.
No, que em sembla a mi, no, que et sembla a tu.
Home, molt bé, molt bé.
A mi em sembla just.
Sí, 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 no, molt feliç. És curiós, perquè no em dona la sensació amb aquesta obra que realment faig el que podem entendre com a teatre, saps? Però sí que és una obra que has de posar a sobre l'escenari i entregar al públic moltes cares de tu mateixa. I sí, està guai. Home, em feliç, i clar, em feliç pel Margarida Xirgo i feliç per Cadires. Va. Feliç, 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 feliç.
Ja sé que ara em diràs, que no me'n deslliuro mai, eh? Aprofito aquests pocs segons que em queden perquè no em foti gaire bronca. Però és que fa poc que et vaig veure amb Mercè Comas presentant un llibre. Ja s'està aguantant el cap.
No, no, sí, no me l'estic aguantant tota l'estona.
Vestida de tresina,
no,
com Déu mana.
Sí, home, com Déu mana, sí. I això ja s'està acabant, però de moment encara no s'ha acabat.
Què són les tresines per tu?
No, jo sempre ho dic, les tresines és una sèrie de culte que jo hi era. M'entens? O sigui, que feliç com Déu l'Albertí, és un patrimoni que tinc.
Absolutament.
I molt feliç, i tant que sí.
Si em deixes món, és un patrimoni que tenim, els catalans.
Jo crec que sí, jo crec que sí.
És un patrimoni que tenim.
Està molt bé i és molt bonic, i el llibre estarà molt bé, i esperem vendre
molts. Absolutament, absolutament. De moment, però, Cadires, a l'Espai Texas, fins al 5 de maig, Montplans, Oriol Genís, Albert Ribas, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres a la caravana.
Gràcies a tu.